Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major i encarem aquesta tercera i última hora de programa bevent vins, anant un altre cop a Montblanc. Parlarem de la minitriatló d'Altafulla i acabarem jugant a Quidditch. Tot això aquí a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona de dilluns a divendres de 9 a 12 cada dia, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I ara anem cap a Altafulla per parlar de la cinquena minitriatló que s'ha celebrat aquest cap de setmana.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
I no ho podia fer cap altra persona que el nostre redactor d'esports, Marc Pérez, Altafulla Ràdio. Tu també fas triatlons, corres, jugues a futbol, triatlons... Què et queda?
Bé, alguna coseta en queda, eh? Per exemple, no sé, l'hoquei, per exemple, no el practico massa, però els triatlons, a veure, tampoc, eh? Sí que surto a córrer, però això de nedar, bici i córrer a la mateixa vegada no està fet per mi encara.
I menys si són minis, no? Perquè de mini ja poc.
Exacte, tampoc em van deixar participar, vaig preguntar, no em van deixar participar, per tant, doncs, tampoc tinc aquesta oportunitat, almenys com a mínim per començar a introduir-me dins de... d'aquest esport, i és l'objectiu real de tot plegat, dels organitzadors, els atletes d'Altafulla, en aquesta ocasió, doncs, participen activament, de fet són els impulsors d'aquesta mini triatló que serveix perquè els més petits, doncs, s'acabin de, o millor dir, comencin a esbrinar, a conèixer els fonaments del triatló. Però bé, perquè ens ho expliquin millor i ens quedi més clar, doncs tenim aquí a un dels responsables de tot plegat, el Guillermo Alonso. Molt bon dia, Guillermo.
Hola, bon dia a tothom.
I també tenim, doncs, per sorpresa, una de les participants d'aquest mini triatló. Bon dia.
Bon dia.
Com et dius?
Aral.
Aral. Doncs l'Aral va ser una de les participants... I bé, doncs, com va anar? Va agradar, oi?
Sí, molt.
Doncs bé, ara parlarem més amb tu, Aral, però tenim el Guillermo aquí, per tant, doncs, li hem de preguntar. Ho parlàvem diumenge, la cita ha estat un èxit i tant els organitzadors com els participants, doncs, van quedar plenament satisfets.
Doncs la veritat és que sí, la mini triatló, nosaltres els atletes d'Altafulla organitzem molts esdeveniments al llarg de l'any, i et puc dir que la més bonica, la que ens fa més il·lusió és la mini triatló, perquè veus reflectida la il·lusió i l'alegria en la cara de tots els participants, tant els que arriben més endavant com els que no arriben tan endavant, perquè sabeu que la mini triatló és no competitiva.
En què consistia aquesta mini triatló? És a dir, les proves realment, distància, com són?
Doncs, bueno, el que fem és seccionar en tres grups d'edat, uns els més petits dels anys 2009 i 2008, doncs fan distàncies més curtetes, són 50 metres nedant, 750 metres en bicicleta i després 300 metres corrent. Els següents, els dels anys 2007 i 2006, fan 25 metres més nedant, és a dir, 75 metres, un quilòmetre i mig de ciclisme i 500 metres corrents, i els més grans de tots que poden participar, per això tu no vas poder participar perquè no estàs en el grup d'edat del 2004 i del 2005, doncs feien 100 metres de natació, 2.500 metres de ciclisme, i acabàvem en la cursa a peu de 500 metres.
I tu, Aral, en quina vas participar? Quants anys tens i en quina vas participar d'aquestes tres categories?
Tinc 9 anys i vaig participar en la 2009 i 2008.
Molt bé. No et preguntaré com va el resultat, perquè al no ser competitiu no hi ha cap posició, per tant, doncs ho deixem en que tot va anar molt bé.
Sí.
Aral, què t'agrada més, nedar, córrer o anar amb bici?
Córrer.
Bon dia, Guillermo.
Hola, què tal? Com estàs?
Suposo que la idea de que no sigui competitiva és per promocionar l'esport i no la competició entre els nens.
Ah, exacte. L'esport del triatló és un esport molt, molt dur, és molt complet, però a la vegada requereix un esforç físic molt gran. El Marc li ha preguntat a l'Aral com va quedar i el resultat va ser que va quedar cansada. O sigui que aquest va ser el resultat de tots. Llavors, el que intentem evitar, ja sabeu que hi ha una actitud molt negativa per part dels pares, no tots els pares, però en edat escolar sí que és sovint el que es veu en camps de futbol, pistes poliesportives, altres tipus d'instal·lacions esportives, en competicions de nens, i és pares apretant els fills com si els fills haguessin de ser alguna cosa o viure de l'esport. Llavors nosaltres des del primer moment vam voler erradicar aquesta actitud de pares cridant els seus fills perquè quedessin dels tres primers i poguessin guanyar una copa, i llavors ja des del primer any vam decidir que el premi era el mateix per tots. La satisfacció d'haver-hi finalitzat una triatló, encara que sigui en aquest cas mini triatló.
Aral, i era el primer cop que participaves en aquesta triatló?
Sí.
Sí? I ho tornaràs a repetir o no t'ha agradat?
Sí, ho tornaré a repetir.
Ho tornaràs a repetir, no? Com sorgeix la idea d'organitzar una mini triatló per nens petits?
Doncs he de ser molt sincer. Nosaltres vam començar a organitzar triatlons a Altafulla l'any 2011. Jo sóc en principi el responsable de l'organització de les proves de triatló aquí a Altafulla. I de vacances a Fuerteventura, en un dels llocs on es fan les concentracions dels millors esportistes de triatló de l'estat espanyol i fins i tot del món, vaig veure que en aquell complex hoteler, que es diu Les Playites, organitzaven una mini triatló pels nanos. I llavors no és una idea meva, o sigui que em va resultar una idea genial. I llavors vaig veure que la infraestructura i les possibilitats d'organitzar-la eren molt factibles, i vam traslladar aquella idea, aquell plagi, hem de dir-ho directament, aquell plagi, aquí a Altafulla, perquè bàsicament l'objectiu és doncs poder promocionar l'esport al màxim possible, i si a sobre els nens i les nenes ja d'Altafulla o els que estan estiuarejant aquí poden descobrir una disciplina que Altafulla és un lloc de referència dins de l'estat espanyol a nivell sènior, doncs molt, molt millor.
Parlaves ara de plagi, però hem de dir també, i s'ha de reconèixer, que aquí al territori és poc comú trobar-se amb aquest tipus d'esdeveniments, trobar-se amb mini-triatlons. De fet, no sé si Altafulla deu ser dels únics indrets del Camp de Tarragona que es faci. Per tant, doncs, en aquest sentit també doncs, us hem de felicitar, perquè tot i ser un plagi, com deies, és una novetat aquí al territori.
La veritat és que són molt poquets els llocs que de tota Catalunya que organitzen mini-triatlons. Certament, quan fem les trobades d'organitzadors a la Federació Catalana de Triatló, ens ajuntem 7-8 organitzadors només. Per tant, és una activitat que a més és ja innovadora dins del territori, com tu dius, i que possibilita que nens i nenes que potser els agradaria provar aquesta disciplina no tenen la possibilitat de fer-ho en un altre indret que no sigui Altafulla. Per tant, la veritat és que la iniciativa, tot i ser una iniciativa nostra, creiem que és molt positiva no només per Altafulla, sinó que és molt positiva per tot el Camp de Tarragona.
Porteu des del 2011, com deies, fent triatlons de cara a preparar-se pels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, com tots saben. Per tant, doncs, no sé si durant aquesta franja de temps heu pogut observar que hagi sortit cap nen o nena, noi o noia, que s'hi vulgui dedicar al tema del triatló.
Bueno, hi ha algun triatleta a Altafulla, o sigui que ja d'edat jove, no sé si ha sortit perquè va participar a les mini triatlons o perquè Altafulla organitzava ja triatlons d'un altre tipus, o perquè realment doncs, bueno, estava ja, aquestes persones estaven amb ganes de poder participar. El que sí que és cert és que al llarg d'aquests 5 anys molts nens i moltes nenes del nostre municipi han pogut conèixer aquest esport que es promociona des del seu poble, no només com a espectadors, sinó com a protagonistes. Estem parlant que ens movem en unes xifres, tots els anys ens hem mogut unes xifres entre 50-70 participants. Per tant, el volum de nens i nenes del nostre municipi, que és un municipi, recordem, de 5.000 habitants, i per tant el volum de nens que tenim és molt inferior a aquesta xifra, doncs que al llarg de tots aquests anys nens i nenes del nostre poble hagin pogut descobrir el món del triatló practicant-lo, no només veient-lo en directe per la tele, doncs ja ens fa sentir molt satisfets de la organització de la prova.
Guillermo, suposo que veient l'èxit que han tingut aquestes edicions, de cara a l'any que ve es farà una nova.
Bueno, com sempre hem de... Sempre un de pensar que no tot és etern i també ha de pensar que les coses poden millorar i llavors doncs, bueno, hem de fer un intent d'anar més enllà i ja estem pensant en com potenciar la mini triatló perquè sí que és cert que les xifres estem contents del nombre de participants, però ens agradaria que participessin fins i tot molts més dels que ho fan. Llavors estem ja pensant no ja en la repetició de la prova, que és evident que sí, sinó en com potenciar més la seva difusió i la seva participació.
Aral, tu ara entrenaràs per l'any que ve tornar-te a presentar?
Sí.
Sí? Ho tindràs tot preparat?
Sí, segurament.
Sobretot córrer, no?
Sí.
Em penso que ha de practicar més el de muntar en bicicleta, l'Aral. Però
no, doncs ja saps que has de millorar, Aral. Moltes gràcies, Guillermo, per venir avui a Carrer Major i explicar-nos aquesta iniciativa del mini triatló i també, Aral, per venir i dir-nos què t'agrada més, si córrer, nedar o anar en bici.
Córrer.
Ha quedat clar.
Ha quedat clar. Marc, tu ja pots anar entrenant i apuntar-te, eh?
Escolta, he de dir una cosa, he de trencar una llança aquí pel Marc.
Ep.
Sí.
Ep, és una persona que va a tots els esdeveniments. És una cosa impressionant.
És ja la meva feina, Guillermo.
Ja ho sabem, ja ho sabem.
Però escolta, sigui per cobrir-los o no per cobrir-los, perquè també et vaig veure a la Cercavila perseguint gegants i no vas cobrir la Cercavila dels geganters. Per tant, és una persona que s'involucra molt en totes les activitats que es fan al poble i per això l'hem de felicitar.
El Marc no para, ja ho sabem que no para. Cada dos per tres ens està explicant aquí coses noves.
D'això es tracta, i com sempre un plaer doncs, poder explicar-les, evidentment.
Moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies, Guillermo i Aral.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu. Adéu.
L'estiu sona al Carrer Major.
Ahir la nostra companya Alba Nebot des de Ràdio Montblanc bevia vi i crec que avui segueix bevent vi. Anem fins allí per descobrir-ho.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
A veure, Alba, com és que ahir parlàvem dels vins d'EO Conca de Barberà i avui continuem parlant de vi?
Jo ja us vaig avisar ahir, Marina, que jo vull aprendre sobre el món del vi, sobre la enocultura, així que estic fent un repàs de tot allò que em proposa el territori. Què et sembla?
I quina proposta em portes avui?
Avui porto el Wine and Music Kilòmetre Zero, una iniciativa de l'Associació de Joves Barjaula, que enguany compta amb 4 actuacions musicals de luxe i vins de la Conca de Barberà, gin tònics i montaditos. És avui mateix, a 6:45 de la tarda. Ens ho explica el president de l'Associació Barjaula, Marc Pellicer. Benvingut.
Bon dia.
Ara sí que sentim el Marc.
Ara sí, ara sí. Marc, explica'ns una mica. Hem parlat de música, hem parlat de vins. En què consisteix aquesta festa?
Sí, és una festa que va néixer fa uns 5 anys i aleshores la nostra intenció és donar veu i un espai perquè joves talents musicals del Camp de Tarragona o fins i tot de Catalunya tinguin un espai per això, per mostrar la seva música. I a més nosaltres, en col·laboració amb la denominació d'origen Conca Barberà, també volem donar a conèixer els vins de la nostra comarca. Així que vam decidir maridar-los i de moment la combinació funciona molt bé.
Estem parlant d'una iniciativa que no és pas nova, sinó que ja fa 5 anys que realitzeu.
Sí, de fet el Wine and Music el va crear una altra junta de Barjaula fa 5 anys per celebrar els 10 anys de Barjaula. De fet aquest any celebrem els 15, per tant fa 5 anys que fem el Wine and Music, i el que en teoria havia de ser per un any una festa d'aniversari, doncs com que va funcionar tan bé, hem decidit repetir-la cada any.
I va funcionar també, què vol dir això? Quanta gent teníeu? Com ho viu Montblanc?
Sí, les primeres edicions, bueno, de fet estem parlant d'un esdeveniment de petit format, però sempre a la primera edició ja van venir unes 100-150 persones de públic. Aleshores nosaltres cada any hem intentat millorar aquesta xifra, tot i això el públic tampoc ens preocupa massa que vinguin molta o poca gent, ens interessa que els que vinguin ho disfrutin i això, que puguin conèixer tant música com els vins de la nostra comarca.
Marc, i precisament la vostra associació també està d'aniversari, 15 anys, no?
Sí, 15 anys, que de fet estem molt contents perquè som una associació juvenil que durant aquests 15 anys ha sabut dinamitzar l'activitat juvenil de la Conca de Barberà, no només la d'oci nocturn, que és com va néixer, sinó també l'activitat cultural o esportiva, i estem intentant seguir fent aquesta feina.
Com escolliu els grups de música que venen? Perquè l'Alba ha comentat que feu 4 actuacions musicals. Aquí podrem veure aquesta tarda?
Doncs aquesta tarda podrem escoltar l'Eloi Duran, que és un cantautor de la ciutat de Tarragona, també l'Adrià Foix, que ve de Santa Coloma de Queralt, els Datzira Brothers, que són dos germans del Poblenou de Barcelona, així que aquest any ampliem una mica de fronteres cap a terres barcelonines, i també el grup Anna Dibori de Tarragona, també, que vindrà en format acústic, que vindrà l'Anna i l'Adrià, que és veu, piano i bateria.
Ja veus que tot això és qualitat, Marina?
Sí, sí, ja veig que tu per Montblanc t'ho passes molt bé.
Oh, i tant que sí. Però Marc, enguany fem 5 anys de Wine and Music, fem 15 anys de Barjaula. Hi ha alguna coseta especial preparada, alguna sorpresa que ens puguis avançar?
Bé, de fet estem preparant la festa major, l'Embarjaulet, que també el fem cada any. Serà una nit de DJs, que esperem que també sigui una mica especial. I aleshores, com a nova junta, perquè nosaltres hi som des del febrer, veníem de 2 anys que Barjaula havia deixat de fer molts dels actes que feia, així que la nostra intenció és a partir de la tardor reiniciar el cicle d'activitats de tardor que es portava fent durant 10 anys i aleshores tornar a fer activitats culturals i esportives. I és això, aquest any volem fer la celebració i volem celebrar que Barjaula fa 15 anys i ho volem fer repetint les activitats d'èxit i intentar millorar-les les que podem.
Ara potser m'equivoco, però és avui el vostre aniversari de creació.
Home, exacte, doncs felicitats.
Moltes gràcies. Sí, és el 14 d'agost, de fet, com t'he dit, per això va néixer el Wine and Music, i cada 14 d'agost, perquè sempre és el 14, el celebrem amb el que ens agrada, música, vins i bona gent.
I gintònics.
I gintònics, aquest any sí, també hem afegit gintònics, i també farem tapes, perquè com que hem canviat l'horari, serà de 6:45 fins gairebé a la mitjanit, si algú es vol quedar a sopar, ho podrà fer
l'espai. Home, amb tant de vi potser cal anar omplint la panxa amb algun muntadito de tant en tant, no?
Sí, perquè si no, potser algú acabarà cantant amb els músics també.
Exactament. Què n'espereu d'aquesta edició d'enguany?
Bé, esperem una assistència de públic, sí, no, tampoc, i com t'he dit, no ho volem comptabilitzar, però sí que creiem que vindrà força gent, perquè és la tònica que s'ha anat repetint aquests anys, i de fet aquest any hem augmentat les ampolles de vi que podem oferir, gràcies a la col·laboració de la DO Conca, i això, esperem que la música vagi molt bé, estem molt segurs de les 4 apostes musicals que fem, i que sobretot que la gent disfruti i que conegui aquests grups que crec que s'ho mereixen moltíssim.
Estem parlant tota l'estona de Montblanquins, però, per exemple, aquest matí parlàvem de que el nombre de turisme a les muralles ha augmentat. Us ve turisme en el Wine and Fest? La gent de fora aprofita per quedar-s'hi?
Sí, bé, quan parlo de Montblanquins sí que també vull fer extensiva la invitació a la participació d'aquest festival, la gent de tota la Conca de Barberà, que ha fet que els actes que fem nosaltres estan molt enfocats a nivell de comarca i ens encanta que vingui gent d'altres pobles. I sí, aquí a Montblanc normalment sí que a l'estiu venen forces francesos i l'any passat sí que hi van venir uns quants. Normalment es passegen per Montblanc i veuen que fem el festival, així que sí, turisme francès en tenim bastant i català normalment prefereix quedar-se a la Costa Daurada.
Marc, doncs ja per acabar, parlàvem d'aquests aniversaris, un bon desig d'aniversari que li desitges a l'Associació Barjaula i a aquest Wine and Music.
Bueno, l'objectiu és claríssim, que Barjaula segueixi en peu, segueixi organitzant actes, sobretot festius i de caire cultural pels joves de la comarca, i que tot i ser una comarca amb una població relativament petita a Catalunya, que vegin que nosaltres tenim molta corda i moltes ganes de fer coses pels nostres joves.
Marc, esperem que aquest desig es compleixi. Moltes gràcies per ser avui a Carrer Major i explicar-nos aquesta iniciativa del Wine and Music.
Gràcies a vosaltres.
Alba, suposo que t'hi podrem trobar allí, no, avui?
Jo em quedo aquí fent vinets, avui. Marina, demà us porto algú que no sigui de vins, va.
Demà crec que potser et trobaràs sola treballant, però bueno.
Demà passat.
Pots venir.
Gràcies, Marina.
Gràcies a tu, Alba. The wheels of life keep turning. Mama told him life goes on. All his friends hit with you. Bears are not the news for you.
Entrem a la biblioteca del Carrer Major.
Rosa Regàs, a diari d'una àvia d'estiu, El temps que passa, escriu: tornem pel camí del bosc, lleugerament il·luminat per la resplendor d'un tall de lluna. El cel, entre les branques dels pins i les alzines, està ple d'estrelles. L'aire fa olor d'espígol, de romaní i de farigola. I no puc deixar de pensar que també els nens senten aquest aroma quan van pel camp. I mentre seguim caminant en silenci, m'emociono pensant que el meu regal de cada estiu durarà més que jo mateixa, i que en la profunditat de la seva memòria sempre hi haurà un racó on l'encant d'aquestes vacances repetides any rere any formarà un territori immersible d'amor i de complicitat. I en aquesta memòria jo seré amb ells, encara que llavors no em sigui donat viure-la, perquè el meu torn ja haurà passat. El meu torn és ara, en el present, no en el futur. Quina altra cosa puc deixar als meus nets? Rosa Regàs, diari d'una àvia d'estiu, El temps que passa, publicat per Planeta.
Seguim a Carrer Major i ens volem quedar a Tarragona per parlar de les festes de Sant Magí, festes que fa un any es van haver de suspendre pels atemptats de Cambrils i Barcelona.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
I per fer-ho tenim aquí amb nosaltres a la consellera de Festes i Cultura i Patrimoni, Begoña Floria. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tot preparat per començar a Sant Magí? Suposo que amb més ganes.
Sí, ja hem començat, de fet, que ahir vam presentar el nou vestit de la Negrita, que va ser un exitàs, amb tots els nens superemocionats, i també a l'exposició dels 15 anys de les Contalles de Sant Magí i de les Bars de Santa Tecla. Per tant, els actes previs ja han començat amb moltes ganes i oficialment, doncs, evidentment, tot preparat més de cara als últims dies, que serà cara al cap de setmana.
Sí, de fet, ahir parlàvem precisament amb els portants de l'aigua que marxen aquest dijous cap a Sant Magí de la Brufaganya, i ens comentaven que ho feien amb més ganes després que l'any passat ho haguessin hagut de suspendre a la meitat.
Sí, la veritat és que l'any passat va ser una pena i enguany aquest record tampoc el podrem oblidar, perquè de fet hi haurà els actes de commemoració,
sí, que són
dels atemptats, però en tot cas sí que agafem amb moltes ganes aquest Sant Magí, perquè després d'un Sant Magí suspès històricament com el de l'any passat, i a més amb celebracions importants com els 25 anys dels portants, doncs enguany tenim moltes ganes de fer-ho i de gaudir la festa amb la seva plenitud.
De fet, enguany la Remullada celebra els 20 anys ininterromputs. No sé si...
També. Home, i els celebrem amb una inauguració de la Remullada petita, que tots els nens jovenets estan il·lusionadíssims amb aquesta Remullada petita a les 12 del matí, que es farà aquest dia 18, a les 12 del matí, i que espero que sigui tot un èxit amb tots els elements, el càntir i tots els elements que tiren aigua i que fa que, a més, amb aquesta calor, perquè enguany fa una calor terrible, Tot i la tormenta d'aquests dies, fa una calor horrorosa.
Tormenta important, la deia.
Sí.
Si parlem de Sant Magí, però també hem de parlar de castells, i hi ha un tema que són els xiquets de Tarragona, que fa uns mesos que assagen al pati del Pou de l'Ajuntament, perquè van haver de deixar el seu espai. Estaven pendents d'un informe per saber si podrien o no podrien tornar al local de Santa Anna. Com està aquest informe?
Doncs s'està elaborant, perquè no és un tema fàcil. Aquest és un edifici molt antic, que està al centre històric, on, a més, no tot l'edifici pròpiament és de l'Ajuntament. Hi ha una part que toca l'edifici, que és privada, una altra part que és propietat de l'Església, per tant s'ha de mirar tot molt bé i a veure d'on venen els problemes. I com tots els edificis antics, quan ho obres, a vegades són caixes de sorpreses i aquest informe s'està elaborant. Prefereixo que trigui el que hagi de trigar, que no donar terminis amb una qüestió tan complicada com és un edifici d'aquest nivell.
Per tant, de moment no se sap quan podrà estar aquest informe.
Però és que no serà només l'informe, serà l'informe de com està l'edifici, serà l'informe del que s'ha de fer. Per tant, són diversos informes, no només un. Per tant, és tota una avaluació completa, que no és un tema fàcil i que s'ha de fer de forma acurada i tranquil·la. El que sí que tenim són reunions periòdiques amb la Junta dels Xiquets per anar treballant-ho conjuntament.
I de moment, en aquestes reunions, la idea és que es quedin allí assajant al pati del Pou?
Home, de moment és l'opció que tenim i és la que s'ha posat en marxa de forma urgent, que tampoc ha sigut fàcil perquè al final l'Ajuntament també té la seva activitat i vull aprofitar per agrair la bona voluntat de tothom en que aquesta situació no volguda per part de ningú es pugui resoldre d'aquesta manera.
També, d'altra banda, es posava punt final al festival d'estiu, que es posava punt final crec que aquest cap de setmana, si no ho recordo malament. Com ha anat?
El Boquet.
No, al Festival d'Estiu.
Al Festival d'Estiu encara queden alguns concerts, serà Vares el dia 18.
Queda Ricky Martin i serà Vares, no?
Sí.
Com està anant?
Molt bé.
Molt bé?
Sí, i tant. Molt bé, molt bé. La veritat és que, a veure, ha hagut
la
suspensió...
Perquè recordem que l'hem recuperat, aquest Festival d'Estiu.
Va haver la lamentable suspensió del Festival del Serrat, que això ha sigut un fet aliè a l'organització i que, des d'aquí també aprofito per desitjar-li que es millori l'abans possible, que tenim ganes de tornar-lo a veure damunt d'un escenari. Però el festival ha anat molt bé, en general. Jo crec que les actuacions dels diferents artistes que han anat venint, totes han anat bé, cadascuna pel seu públic, i les que queden també aniran molt bé. Jo, personalment, que m'agrada molt la Sara Vares, tinc moltes ganes de veure-la aquest dissabte.
Per tant, la idea serà repetir-lo, aquest festival d'estiu. Recordem que l'any passat no es va fer, es va suspendre. També hi havia el problema amb el Camp de Mar, que al final enguany s'ha pogut recuperar.
Sí.
Suposo que la idea és mantenir aquest festival d'estiu.
Jo crec que és un model d'èxit que hem d'anar treballant, perquè al final el que et fa el festival d'estiu és portar-te un tipus de públic, tant de fora de la ciutat com de la pròpia ciutat, que habitualment no estan als circuits culturals o d'escenaris de la temporada d'hivern, perquè ens entenguem, no? Per tant, també és veritat que en els darrers anys han proliferat els festivals d'estiu, no? Abans només hi havia un parell a tot Catalunya i ara n'hi ha un munt. En tot cas, el de Tarragona té el seu espai, crec que funciona bé de públic, crec que devem ser l'única capital que fa un festival d'aquest nivell, perquè el Grec és un altre tipus de format, és més vinculat al teatre, però en tot cas els altres són amb Cap Roig o Cambrils, són en municipis més petits, però en tot cas jo crec que funciona i que és un model que podem mantenir, perquè és com la temporada cultural d'estiu.
La temporada cultural d'estiu, i precisament aquest mes de juliol, si parlem de música, es van començar a regular les actuacions dels músics de carrer.
De carrer.
Ja heu tingut moltes peticions d'espais on tocar?
Els que hi havien previstos i les peticions han anat venint tampoc en plan massiu. La veritat, no tinc aquí les dades ara mateix, però si no m'han donat notícies vol dir que anem bé. Que jo aquestes coses sempre... Dic, quan hi hagi una distorsió per baix o per damunt, m'ho aviseu. Per tant, això vol dir que les peticions que hi ha són les correctes, que les que es poden assumir amb els espais que hi ha. I, en tot cas, fins a dia d'avui, jo no conec que hi hagi hagut cap incident. Per tant, he d'entendre que és una programació que s'està posant en marxa de forma correcta. Ja ho vam dir, que tampoc seria un gran canvi, perquè ens entenguem. El que es tractava era d'ordenar amb l'espai públic i sobretot garantint la convivència, la possibilitat de fer música al carrer i que això es pogués fer sense que ningú se sentís ni agredit, perquè tens una persona amb la mateixa peça durant 8 hores a sota el teu balcó, casos que passaven, o perquè no pots tocar, perquè ve la Guàrdia Urbana i et posa una multa, casos que també passaven. Per tant, el que hem buscat és un punt intermig i decent, que jo crec que està funcionant molt bé.
No s'ha hagut de sancionar ningú per no demanar aquests permisos?
Ara mateix no t'ho sé dir, perquè no m'ho han dit, per tant, entenc que no. Entenc que no.
Millor, si
sí,
no.
Sí, tant. Saps què passa? Que jo quan les coses funcionen normalment tampoc, vull dir, deixo que les coses flueixin, no? Mm-hmm. Per tant, és quan hi ha algun incident, quan has d'estar atent a veure què passa. Per tant, la gran notícia de l'estiu és que de moment no hi ha hagut cap incident al voltant d'aquest tema.
De moment no hi ha hagut cap incident, però també tenim la polèmica de l'estiu, perquè s'ha comentat que el concert de Santa Tecla es traslladarà a Camp Clar, a l'Anella Mediterrània.
Sí, que és el que va demanar el ple municipal. Amb una moció.
Ho va demanar el ple municipal. Això,
amb tots els grups polítics.
Això ja és definitiu.
Sí, sí.
I forma part, suposo, que de les intencions de descentralitzar una mica les festes que hi havia.
Jo sóc l'única persona que sempre he dit que no havíem de descentralitzar. Però el ple municipal, i jo vaig votar per disciplina de vot i ho vaig dir en el seu moment, va aprovar amb tots els grups polítics, inclòs el meu, que ho vam debatre a nivell intern, que s'havia de descentralitzar cap a Ponent. No descentralitzar només dins del que és el centre urbà. Per tant, amb aquest mandat hem estat treballant en descentralitzar. Ho vam fer amb Sant Joan, que aquesta sí que jo li veig coherència, la part del correfoc petit de Sant Joan, de traslladar-ho fora del que és el centre, i ara ho hem fet amb aquest concert que es farà a l'Anella Mediterrània amb l'Orquestra Mondragón durant les festes de Santa Tecla. Per tant, la polèmica no l'he entès, perquè al final, si és un mandat que hem fet tots els grups municipals, s'està treballant tècnicament perquè es pugui fer així, Ponent també és ciutat, per tant, si la gent de Ponent s'ha de traslladar a la Peralta per anar a veure el Seguici, que la gent del centre s'hagi de traslladar a Ponent per veure un concert, tampoc li trobo el problema. Per tant, no entenc massa la polèmica, sincerament.
No sé si està previst que, tenint en compte que es farà el concert a Ponent, augmentar el transport públic per evitar...
Sí, home, clar, estem treballant aquests temes, com sempre ho hem fet amb tots els aspectes de la festa. També incrementem el transport públic i és gratuït el dia 23, al revés, no? Perquè la gent d'altres punts de la ciutat pugui anar cap al centre. Tot és Tarragona, que el tema del llenguatge és important. Tot és Tarragona. Una cosa és el centre, la per altra, i una altra cosa és Camp Clar, però tot és Tarragona. En tot cas, el tema del transport públic és cert que és un dels temes que haurem de treballar i treballar fort.
De moment no se sap cap on anirà aquest augment, no?
No, ho estem treballant a nivell tècnic.
També Begoña Floria, a part de consellera de Festes i Cultures, és consellera de Patrimoni i, de fet, l'amfiteatre va patir el passat mes de maig, el van haver de tancar perquè que havien sortit unes esquerdes i les esquerdes s'estaven obrint. Encara s'està fent l'estudi d'on provenen les esquerdes?
S'està fent un estudi que s'ha contractat just aquesta setmana, em sembla que ha sortit el perfil del contractant, la contractació de tot el que seran les prospeccions que s'han de fer amb el subsol. Les esquerdes és un avís d'alguna cosa que passa. Uh-huh. Per tant, el que hem de veure, i és un estudi que requereix el seu temps, és una avaluació de com està funcionant tot el monument. I una de les qüestions que els tècnics pensen que pot tenir incidència en el que ha passat és el subsol. Per tant, ara, si no va ser ahir, va ser abans d'ahir, em sembla que el perfil del contractant de l'Ajuntament de Tarragona va sortir ja a la contractació d'aquests treballs d'avaluació perquè puguem atacar de forma més correcta quin és el problema o quina és la raó d'aquestes esquerdes, que vull recordar que no és en la part romana, sinó en la part restaurada dels anys 70. I per tant hem de veure una mica com està funcionant tot el monument i en aquest sentit, evidentment, l'amfiteatre és un monument, si no el més icònic, jo diria que sí, que és el més icònic perquè és el que és més visible amb el mar Mediterrani al fons, el més singular des del punt de vista de fotografia, i llavors és un monument, amb tots estem molt atents, però amb aquest especialment.
Però això no ha evitat que no es pugui celebrar l'espectacle Amfiteatrum, que es fa ara a les
nits. Sí, hi ha molt d'èxit, a més, perquè ho vam arreglar, o sigui, el que vam resoldre era l'accés a l'arena amb aquestes grades mòbils que permeten poder baixar amb seguretat.
I l'accés a l'arena està obert, no? Ara entenc que els
sí,
visitants...
Sí, està obert perquè amb aquestes escales que vam, que es van instal·lar de forma provisional, perquè el problema de la grada escardada és que afectava la zona de pas cap a l'arena, la zona pels oients posterior, de darrere, diguem-ne, per baixar cap a l'arena. Llavors, com que hem posat aquestes escales, diguem-ne, amb una estructura metàl·lica efímera, ara sí que es pot accedir.
Suposo que esteu pendents d'aquest estudi per saber les actuacions que hi podeu portar a terme, no, allí?
Sobretot per saber les causes, perquè si al final és que al subsol hi ha un moviment, clar, la situació que has de fer és diferent a si és la pròpia estructura la que, és, la que té un problema. Per tant, el que s'ha de fer ara és avaluar molt bé tot el que hi ha per poder prendre les línies d'actuació concretes.
Doncs moltes gràcies, Begoña Floria, consellera de Festes, Cultura i Patrimoni a l'Ajuntament de Tarragona. Que vagi molt bé Sant Magí.
I tots esteu convidats, tots i totes, espero que vingueu, els que em senten.
Vindrem, vindrem. Convidem a tota la gent que ens senten, perquè ens senten d'Altafulla Ràdio, Dona la Torre, de la Selva. Convidem a tothom.
A tothom.
I els que estem aquí a Tarragona segur que vindrem.
Segur que sí.
Moltes gràcies.
Bona Festa Major.
Olga Xirinacs, nascuda l'11 de maig de 1963 a Tarragona. És escriptora, autora versàtil, ha escrit poesia, novel·la, contes i assaig, tant en llengua catalana com en castellana. Molts dels seus llibres han guanyat els premis més importants de literatura en llengua catalana, com ara el Premi Sant Jordi, el Premi Sant Joan, el Josep Pla, el Ciutat de Palma, el Ramon Llull o el Carles Riba, entre d'altres. És l'única dona mestra en Gai Saber dels Jocs Florals de Barcelona, després de Mercè Rodoreda. El 1990, a més, va estar designada amb la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya. I com a curiositat, hi ha una escola que porta el seu nom a Tarragona.
El Frigopié és un dels gelats més famosos i reconeguts de la dècada dels 80 i dels 90. Qui no ha disfrutat almenys una vegada de la seva textura suau, de la seva frescor i, com no, del seu gust a maduixa? Sens dubte, el Frigopié és un dels gelats preferits de molta gent, tant de joves com per adults, que van ser joves fa uns quants anys i la nostàlgia els hi crida. Era un dels gelats més barats. Valia unes 45 pessetes, el que vendrien a ser uns 27 cèntims d'euro. I avui, tampoc és que sigui massa car. Costa uns 85 cèntims. Un dels misteris en resoldre és: per què en forma de peu? Frigopié!
Ara volem acabar el programa d'avui fent una mica de Harry Potter. Anem cap a Altafulla per saber ben bé què farem.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio 107.4 FM.
Mar Pérez, després del flag futbol, avui ens portes al Quidditch. Tu eres molt fan de Harry Potter?
Doncs sí, vaig ser fan bastant i encara ho soc realment de la saga Harry Potter. I bé, doncs avui, parlant de Harry Potter, doncs parlarem de l'esport per excel·lència del món del gran mag Harry Potter, que és el Quidditch, un esport que s'ha fet real a l'altra banda de la pantalla i que està creixent moltíssim. Abans deies que eres fan, no, Marina, tu, del Quidditch?
Jo era molt fan i sóc molt fan de Harry Potter en general, sóc friki fan de Harry Potter i sé de gent del nostre programa que també és molt friki fan de Harry Potter i del Quidditch en especial també ho era, perquè jo els veia volar per allí amb les escombres i això i pensava, jo també vull practicar aquest esport.
Doncs hi ha gent que s'ha dedicat a fer-ho real, no vola, malauradament, seria fantàstic que poguessin volar, però sí que han fet doncs una imitació bastant real del que és el Quidditch al món de Harry Potter. Sense més preàmbuls, per conèixer més d'aquest esport, parlem amb Dani Price, un altafullenc que practica el Quidditch, que és vicepresident de l'Associació de Catalunya i que ha participat en la darrera Copa del Món que s'ha celebrat a Florència amb la selecció catalana. Dani Price, bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
Bé, per al·lusions, escolta, com ha anat aquesta experiència a la Copa del Món, primer de tot?
Bueno, ha sigut increïble. O sigui, òbviament, anàvem allà amb... No tant amb idea de guanyar tot, perquè, clar, la Copa del Món inclou països com Anglaterra, on va començar el Harry Potter, als Estats Units, on va començar l'esport de Quidditch, i ja tens equips grans tradicionals del rugby, per exemple, a Austràlia, que sempre venen molt forts. Però una experiència genial, molta gent, molt bon rotllo i òbviament molt d'esport.
Dani, quants països participen en aquesta Copa del Món? Perquè, clar, el Quidditch és un esport relativament nou.
Sí, o sigui, l'esport en si va començar el 2004. Va començar a una universitat que un noi així està avorrit i va dir, vinga, crearé unes normes. I a partir d'aquí va començar a créixer, va començar a fer com lligues petites entre les universitats dels Estats Units. Uh-huh. I fins que va arribar a lo que és ara. I ara la Copa del Món, anàvem a ser 30 països perquè en teoria Uganda anava a venir, però al final ens vam quedar amb 29 països d'arreu del món. Va venir Brasil, va venir Corea del Sur, quasi tots els països d'Europa, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, va venir un munt de gent.
29 països on es practica el Quidditch, déu-n'hi-do.
Així és, sí.
I on se celebrava aquesta Copa del Món?
Aquest any s'ha celebrat a Florència.
A Florència.
Sí, perquè s'acostuma... O sigui, el gran desig seria poder-ho fer per tot el món, però com a Europa, diguem, és on hi ha concentrat més països que estan més propers, doncs es solen fer a Europa.
Uh-huh. En què consisteixen aquests partits? Ho dic per la gent, evidentment els que són fans de Harry Potter més o menys ja saben com va la història, però evidentment hi ha doncs, diferències perquè, com dèiem abans, malauradament no es pot volar. Com es juguen realment aquests partits?
Doncs òbviament és clar, no? encara no podem volar, la tecnologia no ens ho permet, però sí, és córrer. El Quidditch avui en dia és una barreja entre el que vindria a ser el handball, sí, el rugby i podríem dir el joc de matar, el dodgeball, saps? El típic joc que juguem tots a gimnàstica.
I tant.
Doncs, bàsicament, consisteix en tres tipus de pilotes. Tens la quaffle, o sigui, els noms de les pilotes que es queden com els llibres. Tens la quaffle, que és la pilota amb la qual marquem, que és una pilota de vòlei. Tenim les bludgers, que són les pilotes que fem servir, diguem, per aturar els atacs dels contrincants o ajudar-nos a nosaltres, que són les pilotes que fèiem servir a matar, aquestes de goma. I, finalment, hi ha les nits, que, òbviament, no podem tenir un dron volant per allà. I en aquest cas, les nits és una persona que té una enganxat al cul, diguem, un mitjó amb una pilota.
I com es tria aquesta persona?
Sol ser una persona neutra. O sigui, hi ha gent avui en dia que ja, diguem, es dedica a anar a tornejos, perquè això és l'altra cosa. Hi ha tornejos tant oficials com inoficials, en tornejos que es diuen fantasy, que tu vas allà com a persona individual i creen equips per tot el món. I clar, cadascú pot anar a jugar, pot anar a ser un àrbit, pot anar a ser les nits, per exemple.
O sigui...
I si hi ha equip A, equip B, doncs sol haver una tercera persona, diguem, que no pot ser partidària a cap dels dos equips per fer les nits.
O sigui, hi ha gent que ja es dedica a aquestes coses?
Al
Quidditch?
Sí, o sigui, no professionalment, òbviament, però clar, o sigui, si hi ha tornejos, a cada torneig doncs has de pagar un fee, un preu per poder participar. i d'aquests tornejos, ai, d'aquests diners, doncs potser a les nits o als àrbits, doncs els hi donen una petita ajuda. Penseu que ara mateix hi ha exàmens, diguem, oficials de la IQA, que és l'Associació Internacional de Quidditch, per formar-te com a àrbit.
O sigui, la cosa ja és bastant sèria, no?
És molt sèria, sí, sí. O sigui, hem arribat a un punt en què, tot i que solament s'ha acceptat el Quidditch com a esport en alguns països, i estem en procés d'exercir aquí a Espanya, com a tal, està molt format i està molt avançat.
I quan va sorgir el Quidditch aquí a Catalunya? Perquè, clar, coneixem que va sorgir a partir d'una universitat, però aquí a Catalunya com va arribar?
Doncs, de fet, el Quidditch a Espanya va començar aquí a Barcelona, perquè va començar el 2014 amb l'equip de Barcelona, que són els Barcelona Eagles. Ells van, o sigui, com el típic, van començar sent uns fans de Harry Potter, que veien que hi havia Quidditch a Europa, i van dir, un dia també volem fer això. I van crear un equip i van dir, bueno, ara què fem? I ara van veure que a Madrid, tant a Madrid com a Galícia, també s'estan formant equips. I la idea era crear una associació espanyola de Quidditch. Però com, òbviament, els equips eren molt dispersos, ningú tenia diners per viatjar i per fer partits, es va crear l'Associació de Quidditch de Catalunya. I més endavant es va crear l'Espanyola. Però ara per ara som l'únic país del món amb dues associacions de Quidditch. Perquè la tenim, la catalana i l'espanyola.
De fet, són les dues que van participar a la Copa del Món, l'únic país que ho pot dir, no? Que va ser així.
Sí, 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 va ser així. Som... O sigui, sempre estem dient, on estan dient de... Bueno, ens hauríem d'ajuntar ja, però no, encara no. Com el Quidditch a Catalunya és molt fort i ja ens va bé tenir equips propers i no havia de viatjar fins a l'altra punta per jugar, doncs ja ens està bé així. I això...
Quines
doncs,
competicions... Començar... Sí, digues, endavant.
No, dic això, que va començar amb els Barcelona Eagles, després va començar l'equip de Tarragona i després ja van sorgir a l'equip que hi ha a l'Autònoma i ara... I ara hi ha una altra Manresa i ara està començant un equip nou a Terrassa.
Doncs cada vegada som més aquests equips, com podem comprovar. Pel que fa a les competicions, quines són les que acolleix l'associació?
Doncs nosaltres, la competició a nivell, diguem, català, tenim ja la Copa Catalana, que és on es decideix qui va, diguem, a el que vindria a ser el Champions a nivell europeu.
O sigui, doncs, també jugueu Champions.
Sí, sí, o sigui, cada regió, cada associació fa la seva copa i el guanyador doncs va a diguem, la Champions, que es celebrarà en algun punt d'Europa. I llavors tenim, òbviament, la Lliga Catalana, i a nivell ja de tornejos, diguem, oficials, ara el 1 i el 2 de setembre, els Eagles, que és l'equip de Barcelona, organitzen un torneig on venen equips de tota Europa. Vindran equips de Turquia, de Noruega, de França, Alemanya, etc. I a nivell... I, bueno, a més, estem mig planejant a veure si podem organitzar la Champions aquesta aquí a Barcelona, aquí un any. Però és un projecte futur.
Encara no hi ha res segur.
No, sí, és una cosa que hem d'estudiar perquè és tant buscar... Clar, és que vindrien equips de tota Europa i, per tant, faria falta buscar instal·lacions amb 3 o 4 camps, amb albergs, o sigui, tots... O sigui, clar, és un event molt gran i s'ha de trobar el lloc ideal per poder-lo celebrar.
Sí, perquè quines necessitats de camp teniu? Vull dir, com és el camp de Quidditch? Com ens l'hem d'imaginar?
Doncs el camp, fins ara, us heu d'imaginar... És molt semblant, diguem, al de Harry Potter en si. Sí. És un camp en forma d'òvul amb tres aros a cada banda. Però ara mateix estan canviant la normativa perquè sigui rectangular. Però bé, és això, és un camp d'un tema com de futbol sala, una mica més gran, i això, amb els 3 aros a cada banda, i pots marcar tant per davant com per darrere. O sigui, el camp no es limita per les porteries com el futbol, diguem. Pots anar corrent per darrere o per davant.
I ara que comentaves que has participat a la Copa del Món, que també aneu a la Champions, quin és el nivell del Quidditch? És molt alt?
Sí, o sigui, el nivell físic és molt alt. Pensa que, clar, el Quidditch, tot i que va començar sent l'esport de Harry Potter, cada dia va... Està arribant a un punt en què s'està allunyant de Harry Potter, s'està allunyant de ser un esport fantàstic de llibre a intentar ser un esport, diguem, en plena regla. I I, per exemple, o sigui, podria ser el cas d'Anglaterra o d'Austràlia, que hi ha molt de tradició de rugby. Uh-huh. Doncs molts jugadors que juguen a Queens venen a rugby, venen amb un físic ja, o no, com als Estats Units, venen ja amb un físic que costa de comparar amb potser amb l'equip català, per exemple, que ja som gent més normal. Bueno, més normal, més. O sigui, que potser venim del futbol o venim del bàsquet, però no d'esports tan físics.
Podríem dir que són les dues potències del Quidditch.
Sí, o sigui, dintre d'Europa, Anglaterra, o sigui, Regne Unit, és Regne Unit, per suposat, és la potència, on hi ha Estats Units, que ha guanyat, crec que és l'únic país que ha guanyat la Copa del Món cada any.
I pel que fa, a mi una cosa que em té bastant encuriosida és el tema de les seleccions. Per exemple, tu has estat a la Copa del Món.
Sí.
Qui et va triar per anar a la selecció catalana? Com es fa això?
O sigui, cada any quan o sigui, cada any es selecciona, hi ha unes seleccions per veure qui vol ser seleccionador o seleccionadora.
Uh-huh.
I llavors aquesta persona s'encarrega de buscar un equip tècnic i a partir d'aquí doncs ja potser organitzaran entrenaments a nivell de selecció, potser aniran a entrenaments d'equips individuals i ja quan s'apropa alguna competició així a nivell internacional com pot ser la Copa del Món, ja doncs selecciona els jugadors que el seleccionador vol a l'equip representant Catalunya.
I ja,
clar,
sí, digues.
No, que pot ser tant jugadors que juguin a Catalunya, uh-huh, com catalans que estiguin jugant fora. O sigui, la normativa per poder formar part de la selecció és que hagis jugat en aquest any en un equip del país. Per tant, si jo em vaig un any a França i jugo amb ells, podria ser seleccionat per la selecció francesa. Mm-hmm. Igual que si... una de les jugadores de la nostra selecció està vivint a Madrid, està jugant a Madrid, però va venir amb nosaltres amb la selecció catalana.
Mm-hmm. I ja per acabar, Dani, què n'espereu del Quidditch aquí a Catalunya?
Doncs esperem que creixi. O sigui, ara mateix, com he dit, tenim equips a diferents ciutats de Catalunya i esperem que puguem portar-ho tant a Girona com a Lleida per intentar que de mica en mica vagi creixent, que la gent conegui l'esport, que la gent vegi com és de diferent, perquè el Quidditch és un esports mixtos, és, o sigui, l'esport en si és mixta. Té, té una normativa en què, o sigui, en cada partit, cada equip juga amb 6 jugadors. I hi ha la norma en què hi ha d'haver màxim 4 persones del mateix gènere, jugant a l'hora.
Uh-huh.
I així s'intenta promoure una mica tant l'acceptació de la sexualitat, del gènere i de la inclusió social.
Sí, i de fet us poseu noms, no? Vull dir, no tu al camp no et dius Dani.
No, bueno, jo em poso preix. O sigui que normalment el Quidditch és un d'aquests esports on quasi tothom té algun mot, eh?
Uh-huh.
Però això ja és depèn de la persona. O sigui, jo tinc el meu cognom perquè és el que sempre he tingut. Ja jugant a futbol amb l'Altafulla sempre he tingut el meu cognom i és tradició.
Doncs moltes gràcies, Dani, per explicar-nos millor què és el Quidditch i com funciona.
De res. Bueno, de fet, una puntuació, si hi ha alguna persona interessada, a Tarragona, els diumenges de 9 a 12, entrena l'equip just darrere de l'Eroski, allà a la vora del Francolí.
Perfecte, ho tindrem en compte. Moltes gràcies,
Dani. Molt bé,
Dani.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies a tu també, Marc.
Gràcies, ciutadana.
Nosaltres marxem avui, demà descansem, perquè demà és dia 15 i és festiu, però tornem dijous de 9 a 12 aquí a Carrer Major amb més informació i més novetats.